Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Ahir ja ho explicàvem al nostre informatiu de manera resumida, però avui us vull explicar que el dia 29 tornem a la carretera, com si d'una road radio es tractés. El proper dimecres 29, l'equip de Ràdio Capital serem a l'IES Baix Empordà de Palafrugell per transmetre en directe el Fem Bullir l'Olla d'aquest any. Tot plegat, es tracta d'un concurs, una espècie de Masterchef, en el que hi participen alumnes dels diferents centres de formació de cuiners i cambrers del Baix Empordà. L'objectiu, en certa manera, és promocionar les futures estrelles de la cuina de casa nostra i per això aquesta iniciativa, que surt del Consell Comarcal, ens agrada tant. Per això, i perquè a més de premiar els guanyadors del concurs que podran fer pràctiques en restaurants amb estrella Michelin de la comarca, al darrere de la iniciativa hi ha implícita la divulgació de la cuina de casa nostra i els productes de proximitat amb els que es garanteix una bona matèria primera. De tot plegat, com deia, en parlarem el dia 29 en la transmissió especial que farem des de les 3 de la tarda i fins que s'acabi als voltants de les 7. Així que us volem notar enganxats a la ràdio i també a través del Facebook Live, on podreu seguir de ben a prop tot el que hi passa allà mateix. El dimecres 29, a Ràdio Capital, farem bullir l'olla. Són les 8 del matí, 2 minuts.
Supermatí amb en Miquel 40.
I amb en Martí Seguer, que com cada dia, i avui no és una excepció, ens porta la previsió del temps, Martí.
Bon dia. Avui tenim una jornada marcada per un dia ennuvolat, ja aquesta nit i matinada han caigut 4 gotes a alguns llocs i esperem que durant el matí ho pugui continuar fent. Les temperatures no tindran tanta variació com els dies anteriors degut a la nuvolositat i ens quedarem als 17 graus de màxima i als 5 de mínima. Dijous tindrem un dia també força tapat, amb alguns ruixats, i el divendres sí que parlaríem de pluges generalitzades.
Gràcies, Martí. Doncs ara mateix a casa nostra, al llarg i ample de la comarca, hi ha una temperatura de 9 graus positius. Els trobem a Sant Feliu de Guíxols, els trobem a la Bisbal, els trobem a Monells, a Platja d'Aro, a Palafrugell, a Albons i a Torroella de Montgrí, 9 graus positius. Dèiem, per començar el dia, avui és dimecres 22 de març del 2017. Comencem! I comencem, com sempre, amb el repàs a la informació més pròxima. Les notícies més destacades de casa nostra que repassem de la mà d'en Toni Sellas i la Sílvia Pedret.
Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí.
L'Ajuntament de Palamós no renuncia als terrenys de la caserna de la Guàrdia Civil i buscarà la manera d'aconseguir-los, Toni.
Bon dia. El govern municipal té clar que el solar de la caserna de la Guàrdia Civil és la millor opció per si en un futur cal ampliar l'hospital. El protocol d'actuació firmat el 2010 ha quedat descartat perquè una de les parts, un promotor privat, s'ha fet enrere. L'alcalde de Palamós, Lluís Puig, insisteix que la prioritat continuen sent els terrenys de la caserna de la Guàrdia Civil i per això ja han començat a parlar-ne amb els responsables del cos.
El protocol preveia que la fundació propietària de l'hospital cedís uns terrenys de la seva propietat a Sant Joan perquè s'hi construís una nova caserna i els habitatges per als guàrdies i les seves famílies, però al promotor no li surten els números. L'alcalde Lluís Puig ha explicat a Ràdio Capital que ara busquen una fórmula alternativa que ho faci possible.
Buscar algun altre tipus de conveni amb la Guàrdia Civil per poder arribar a un acord amb ells i que la Guàrdia Civil doncs marxés de l'actual emplaçament que està situada per poder cedir aquest espai a l'hospital i que en un futur, no ha de ser ara immediatament, en un futur, doncs, si les necessitats així es creu convenient, doncs poder ampliar l'hospital on actualment ocupa el quartel de la Guàrdia Civil.
Segons l'alcalde, la Guàrdia Civil no ha rebut bé el canvi de plans, però ha acceptat que el consistori proposi altres opcions. Això sí, Puig ha insistit que l'hospital ha de continuar on és i ha descartat qualsevol hipòtesi per portar-lo als afores.
Les 8 i 4, els serveis de salut mental del Baix Empordà atenen més de 3.000 pacients el 2016.
El grup municipal dels Republicans ha aprofitat la tensió entre els dos socis del govern municipal per dir-hi la seva. En un comunicat, Esquerra acusa les dues formacions de desatendre el municipi de resultes dels problemes interns governs que s'han posat de manifest els darrers mesos.
Els republicans han estat molt crítics reiteradament amb la gestió de la regidora de Cultura durant els plens municipals i critiquen que l'alcalde no hagi pres mesures abans. Mentrestant, aquesta setmana s'estan duent a terme diverses reunions entre PSC i CiU per intentar salvar el pacte de govern. Es podria mantenir si les dues formacions es posen d'acord en una redistribució d'atribucions entre regidors. L'alcalde Juli Fernández vol que el socialista Xavier Roques torni a agafar Cultura en lloc de la convergent Maite Frigola. CiU, però, ha deixat clar que no acceptarà decisions unilaterals.
Aquesta era la crònica que feia referència a les desavinences entre el PSC i CiU denunciades per Esquerra Republicana de Palafrugell. Ara sí, els serveis de salut mental del Baix Empordà atenen més de 3.000 pacients el 2016.
Durant l'any passat, el Centre de Salut Mental d'Adults va atendre 2.219 persones. D'aquestes, més de 600 hi van anar per primera vegada. Els principals motius van ser trastorns de l'estat d'ànim, trastorns adaptatius, psicòtics o d'ansietat. Per la seva part, el Centre Infantil i Juvenil va atendre 830 pacients, uns 300 dels quals eren casos nous.
Entre els joves, els principals motius de la visita van ser dèficit d'atenció i hiperactivitat, de conducta alimentària o d'ansietat. D'altra banda, el Centre d'Atenció i Seguiment a les Drucodependències del Baix Empordà va tractar unes 600 persones. Aquest 2017 se celebren els 20 anys de la posada en servei dels centres de salut mental a la comarca. Es van inaugurar l'octubre de 1997 a Platja d'Aro. Més endavant, l'any 2010, van obrir a Palamós al Centre d'Atenció i Seguiment a les Drogodependències.
Són les 8 del matí i 6 minuts. El Festival de Cap Roig ven 19.000 entrades i omple alguns espectacles en les primeres 24 hores de venda.
El Festival de Cap Roig de Calella de Palafrugell ja ha exhaurit les entrades d'alguns concerts, malgrat que tot just va començar a vendre-les dilluns. El primer dia ja va donar sortida a unes 19.000 entrades i es van omplir totes les localitats per al concert de Norah Jones. A mitja setmana, uns quants espectacles més són a prop de penjar el cartell de complet.
Aquest és el cas dels concerts de David Bisbal, Els Amics de les Arts, Andrea Bocelli, Blaumut, Dani Martí, Martín, Pretenders o Anastàsia. L'edició d'enguany ha ampliat el nombre de concerts amb 28 actuacions en 25 nits, amb un preu mitjà de 50 euros. Una edició que compta amb més artistes internacionals que mai i que inclou artistes independents com Wilco, que obrirà el festival el 7 de juliol. Segons el director del festival, Juli Guiu, això respon a una voluntat d'anar ampliant el ventall d'artistes.
Això vol dir que hem d'obrir més ventalls, això vol dir que hem d'obrir a més públics per poder vendre el màxim d'entrades possibles, i això fa que quan et poses a buscar si algun altre any hagués descartat coses, doncs aquest any he trobat oportú portar-les.
El Festival de Cap Roig té un pressupost de 3,2 milions d'euros. Aquesta edició s'allargarà fins al 22 d'agost.
I acabem amb aquest repàs informatiu. Mig centenar de propostes a l'entorn del vi al Festival Vivid.
Per quart any consecutiu, l'abril es convertirà en el mes del vi a l'Empordà. Els organitzadors del Vivid han optat per reduir el nombre d'activitats per millorar-ne la qualitat i incorporar-hi algunes novetats, com un tast de vi en espais emblemàtics com el Castell de Requesens, el Monestir de Sant Pere de Rodes, la Casa de l'Abat de Llançà o la Torre del Museu del Soló de Palafrugell. El Festival Vivid, organitzat pel Patronat de Turisme i el Consell Regulador de la DO Empordà, arriba la quarta edició i ho fa amb un replantejament.
Cada setmana les propostes es concentraran en un àmbit territorial concret. Això farà que els visitants ho tinguin més fàcil per organitzar l'agenda i fins i tot poder compaginar més d'una activitat en un mateix dia. Pel que fa a les novetats, la programació inclou una caminada popular entre vinyes a Capmany i la posada en servei del Vinibús, que sortirà cada dissabte des de quatre localitats per visitar diversos cellers. El president del Consell Regulador de la DO Empordà, Xavier Albertí, destaca la incidència de l'enoturisme en la venda directa.
L'enoturisme té el valor de la venda directa. Aquest any passat, un 11% de la venda del vi de l'Empordà s'ha realitzat a través del propi celler, per tant, estaríem parlant de més de mig milió d'ampolles, ja no és gens despreciable, però encara és molt més important el factor que té, doncs, de difusió.
L'any 2016, més de 47.000 enoturistes van visitar els cellers gironins. Durant el Festival Vivid va haver-hi uns 7.000 visitants, que van fer una despesa mitjana de 25 euros per persona. Es calcula que l'impacte econòmic al territori va superar els 480.000 euros.
Això és tot per ara. Tornem amb el resum de l'actualitat més pròxima, quan faltin uns 5 minuts per les 9. Fins després.
Gràcies, Toni. Gràcies, Sílvia. Ara passen 9 minuts de les 8 del matí. Però continuem amb el repàs informatiu del dia. i diem que continuem perquè, com cada dia, volem obrir el focus informatiu i destacar aquelles principals notícies de la resta de Catalunya, Espanya i el món, i ho fem amb en Dani Cortés.
Supermatí, el programa que desperta l'Empordà.
Perquè avui s'aproven els pressupostos de la Generalitat al Parlament de Catalunya, Dani.
Bon dia. Amb el vot a favor de Junts pel Sí, la CUP, i amb una forta crítica de la resta de l'oposició, escoltem Carlos Carrizosa, de Ciutadans, i Joan Coscubiela, de Catalunya Sí que es Pot.
No podemos apoyar desde Ciutadans, democráticamente, estos presupuestos que creemos que no son suficientemente democráticos.
Des del començament ha estat només una peça més de l'engranatge d'un nou full de ruta del processisme. Ha estat aquesta realitat la que ha fet d'aquest pressupost i d'aquest debat un pressupost especialment esperpèntic i kafkià.
La CUP demana que ara que aprovarà els pressupostos es posi data i pregunta al referèndum.
Les 8 i 10, Jorge Fernández Díaz i Daniel de Alfonso compareixeran al Congrés dels Diputats el dia 5 d'abril.
L'exministre de l'Interior i l'exdirector de l'Oficina Antifrau de Catalunya hauran de donar explicacions sobre les converses filtrades en què es conspiraven contra polítics independentistes.
Seguim. El Congrés fa el primer pas per derogar la llei Mordassa.
L'oposició ha votat a favor de dues iniciatives del Partit Socialista i del Partit Nacionalista Basc. Pretenen reformar aquells punts en què consideren que la llei restringeix drets fonamentals i llibertats civils.
Són les 8 del matí i 11 minuts.
Supermatí.
Finalment, Podem arriba a un acord amb els comuns per sumar-se al nou partit.
Les bases de Podem van dir que no volien formar part de la confluència si no es complien una sèrie de condicions. El pacte encara no s'ha signat i no en sabem les condicions exactes, però ahir tots els implicats estaven molt contents. Escoltem Xavier Domènech, dels Comuns, i Pablo Iglesias, de Podem.
Esto lo hacemos juntos, caminamos juntos, y como estamos comentando ahora con Pablo, yo creo que es un hecho claramente histórico.
Creo que es una magnífica noticia para Cataluña, y nosotros desde España saludamos desde la fraternidad que ese nuevo espacio político empiece a caminar. Es una magnífica noticia para los catalanes y las catalanas.
L'assemblea fundacional serà el dia 8 d'abril.
Són les 8 del matí, 12 minuts. El president dels Estats Units, Donald Trump, signa un augment del pressupost de la NASA perquè es pugui enviar una missió tripulada a Mart.
La nova legislació converteix l'enviament d'una missió tripulada a Mart en un dels principals objectius de la NASA. Ara, l'Agència Espacial Nord-Americana ja està autoritzada per començar a realitzar proves de vol amb tripulació que permetran explorar l'espai amb més profunditat.
Sort que s'han carregat o que s'estan carregant el pla de salut Obamacare per poder fer, entre altres coses, finançar missions tripulades a Mart. Menys mal, si no, no sé què passaria dels Estats Units. Mentre tot això passa, Trump adverteix els congressistes republicans.
Trump ha amenaçat els congressistes del Partit Republicà que, si no voten a favor de derogar l'Obamacare, perdran els seus escons a les eleccions parlamentàries de l'any que ve. Trump vol eliminar la llei d'Obama, que donava un major accés a la sanitat, però alguns representants republicans no hi estan d'acord.
I acabem. Dimiteix el ministre de l'Interior francès.
Ha estat hores després que la Fiscalia de França obrís una investigació contra ell per haver contractat les seves dues filles com a assistents parlamentàries. Això va ser quan encara eren menors d'edat, quan tenien entre 15 i 16 anys. El ministre ho ha justificat dient que eren simples feines per estudiants en període de vacances.
Gràcies, Dani Cortés. Com sempre, recordeu que totes les notícies, tota la informació més pròxima, la podeu trobar publicada i actualitzada degudament al nostre portal. Al portal de notícies radiocapital.cat.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Un quart de nou, falta un minut per arribar-hi. Anem a l'agenda. l'agenda que encetem avui anant a Platja d'Aro, perquè a Platja d'Aro reflexionaran avui sobre la crisi dels refugiats, David Parreño.
L'Ajuntament de Platja d'Aro comença el primer cicle de conferències, diàlegs i reflexions, parlant sobre els refugiats. Avui, a partir de les 7 del vespre, parlaran diferents voluntaris de les ONGs que estan als camps de refugiats. Aquest cicle tindrà continuïtat els propers mesos fins al 16 de juny.
Xerrada sobre sèries a la Biblioteca de Figueres.
La Biblioteca Fages de Climent acull a 7:45 del vespre una xerrada sobre House of Cards. És una sessió d'un seguit de xerrades sobre les sèries de més èxit que coordina el gestor cultural Jordi Dorca.
Es nota que en David li agrada anar a la Biblioteca de Figueres, sovint, cada setmana, de fet. És 9:15, hi ha una activitat infantil a Pals.
Doncs sí, una altra activitat en una biblioteca. A partir de les 6 de la tarda, la Biblioteca de Pals organitza un contacontes en anglès amb el projecte Funengo.
Gràcies, David Parreño. 9:15 del matí. I com sempre, a aquesta hora, és temps pel comentari. Comentari que en la seva edició d'avui ens porta l'escriptor empordanès Adrià Pujol.
Bon dia, bona hora a tothom. Avui em ve de gust dir-vos que estic content, que estic molt content, perquè durant 4 mesos seré l'antropòleg del Consorci de les Gavarres. Això vol dir que ells i jo, en la seva tutela, tractarem de dissenyar com recollirem el patrimoni material i cultural d'aquesta zona única. Té a veure amb l'UNESCO. Us poso un context. L'agost de l'any 2011, la Generalitat de Catalunya va declarar les Gavarres, va declarar a les Gavarres 10 elements etnològics i els va declarar com a zona d'interès etnològic. Com va anar? Aquests elements van ser proposats pel Consorci de les Gavarres i ratificats per la Direcció General de Cultura Popular. La declaració resultant manifesta l'àlbum etnològic present a les Gavarres, únic, ja que els 10 elements actuen com a representants i emblema de tot el conjunt. També cal dir que les Gavarres són el segon lloc que s'ha declarat zona d'interès etnològic de tot Catalunya. Perquè us en feu una idea, els 10 elements, recordeu que paga molt la pena visitar-los, els 10 elements són la rajoleria de Can Frigola, a Forallac, el forn gran de Fonteta, també a Forallac, la font picant de Madremanya, que és un racó meravellós, la mina Victòria Esperança i la mina Niño Jesús, a les dues a Salrà, el sistema espectacular, el sistema hidràulic de Can Vilallonga, el molí del Mas Xifra de Vall i el molí de Canyadell, que els dos són a Palamós, i els pous de glaç de la font d'en Salomó i el molí d'en Frígola, que estan allà a Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Ebre. Doncs bé, enguany, ara mateix, comencem a dissenyar el recull del patrimoni immaterial i cultural de les Gavarres. Això vol dir que en aquests 10 elements i altres, que ja estan més o menys recollits, doncs mirarem d'afegir-hi jocs, cançons, llegendes, oficis, rituals, usos i costums. Perquè, estimats oients, tenim un tresor, 4 comarques, un tresor enmig de 4 comarques, i el tenim a tocar a casa. Que vagi bé.
L'escriptor Adrià Pujol, antropòleg de guàrdia, diguem-ne, de les Gavarres durant 4 mesos. 1:15 de 9 del matí, esteu escoltant el Supermatí.
Tota l'actualitat de l'Empordà és el Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, a Ràdio Capital. I sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
I a aquesta hora del matí tenim en línia l'alcalde de Verges, el senyor Ignasi Sabater. Senyor Sabater, bon dia.
Hola, bon dia.
Amb l'alcalde de Verges volem posar-nos al dia de totes aquelles notícies, de tots aquells aspectes que afecten a l'actualitat del municipi. Fem, però, un repàs dels més destacats amb en David Parreño. David.
Un dels grans projectes per aquest 2017 a Verges serà redactar un nou pla d'ordenació urbanística municipal. Aquest pla substituirà les normes subsidiàries vigents des de l'any 1987. Es tracta d'un gran projecte que requereix un ampli consens. Per això el govern de Verges vol comptar amb l'opinió dels vergelitans i impulsarà diferents fases de participació.
Senyor Sabater, la primera pregunta és obligada. Un municipi com Verges necessita un POUM?
Doncs sí, la veritat és que la nostra experiència d'aquests dos anys doncs, ha posat en evidència això, no?, de que tant el municipi com la societat en general han canviat molt durant aquests darrers anys i les nostres necessitats actuals necessiten d'aquest nou referent urbanístic, i és per això que l'equip de govern doncs, ens han decidit començar amb la redacció del POUM per donar resposta doncs, a aquestes necessitats i preveure solucions que puguin sorgir en un futur. Tant és així doncs, que aquest proper ple municipal nosaltres ja posem en aprovació el plec de clàusules i inici de la licitació per la contractació del servei de redacció del POUM.
Em parlava de l'adequació, de la necessitat d'adequar-se a les noves necessitats. Quines són aquestes noves necessitats? Com ha canviat Verges en els últims anys?
Bueno, tampoc és que hagi canviat així en la paraula canviar, sinó que el que necessita és reordenar una mica urbanísticament, o sigui, per reordenar urbanísticament el municipi, doncs que requereix és conèixer, reconèixer doncs, sobre el territori la diversitat que aquest conté, atendre les especificitats, la seva capacitat a l'hora de la capacitat receptora a l'hora de les activitats humanes, els límits, una mica tot plegat al que et deia, no? Que nosaltres ens hem trobat en aquest espai curt de temps diferents temes que dèiem, bueno, sí, podem anar fent normes urbanístiques, subsidiàries, però potser el que cal fer és posar sobre la taula un nou POUM amb la participació de tots plegats, amb la participació també de l'oposició, i d'aquesta manera doncs solucionar aquests problemes que ens anem trobant amb el temps, no? L'ordenació urbanística de Verges creiem que s'ha d'ajustar dins el marc jurídic i perseguir doncs aquesta utilització que dèiem racional del territori, conjuminar també amb les necessitats del creixement, tant de la preservació de recursos naturals, els valors paisatgístics, històrics, culturals, etc. I és per això doncs que l'equip de govern vam decidir doncs proposar com a inversió, diguéssim, la màxima inversió en la redacció d'aquest POUM, que sabem que comportarà no només aquest any, sinó segurament els dos propers anys també.
Entenc que pel que em diu, entenc que l'oposició està d'acord amb aquesta redacció d'aquest POUM.
Sí. De fet, nosaltres vam insistir molt en el tema que aquest era un projecte de poble i que els nous regidors havíem de participar-hi. Vull dir, això ha quedat clar des d'un inici, i l'equip de govern estem molt agraïts que tant en aquest tema com en un altre, que si després comentem, ells estiguin també disposats a col·laborar-hi.
No és estrictament actualitat, perquè ja és notícia del novembre, però ara que tenim ocasió de parlar-ne, a Verges es vol implementar també la recollida d'escombraries porta a porta. Ja és que coneguem així de prop, és el segon cas.
Sí, de fet era el tema que et deia, no?, que també hem insistit que és un tema de poble, un projecte de poble, i que creiem que tots aquests projectes de poble impliquen doncs la col·laboració de tots nous regidors, no només de l'equip de govern, i per això també estem molt agraïts que d'alguna manera estiguin diguéssim treballant en aquest aspecte. Nosaltres
els estan deixant fàcil la feina, eh?
Bueno, jo penso que en un poble com Verges de 1.000 habitants, des d'un principi nosaltres vam lluitar perquè els nous regidors anéssim a formessin part del govern, no va ser possible. Però el que sí que tenim molt clar és que tots aquells projectes que puguem col·laborar doncs s'ha de fer conjuntament. Com et deia, doncs, el mes de novembre el Consell Comarcal va començar a gestionar tot el servei de prestació de servei de recollida i nosaltres teníem molt clar que volíem anar cap al porta a porta. De fet, el Consell Comarcal del Baix Empordà ha encarregat ara un estudi que està subvencionat per l'Agència Catalana de Residus per poder conèixer realment doncs, la situació, la realitat i poder gestionar amb eficàcia el servei i veure quina viabilitat tindria el sistema d'un servei porta a porta dintre d'un poble com Verges. I estic a l'espera d'aquest estudi, però per altra banda nosaltres ja hem començat a treballar amb els comerciants al porta a porta del Cartró, també estem fent una recollida porta a porta de tot el que són andròmines, cada mes fem una recollida porta a porta, als domicilis que prèviament han trucat a l'Ajuntament, i la veritat és que els resultats estan sent molt satisfactoris. Sabem que no serà fàcil, perquè canviar els costums de la gent tampoc és sempre una tasca fàcil, però nosaltres estem convençuts que és el futur i que és cap on han d'anar els municipis d'aquí pocs anys. Crec que tothom haurà d'anar cap a aquest sistema.
Per què ho diu això? Quins són els avantatges que se suposa que té la recollida porta a porta?
Bueno, els avantatges, n'hi ha molts d'avantatges, però sobretot hi ha el de, bueno, per exemple, l'increment de recollida selectiva, l'estalvi de costos d'entrada als residus a l'abocador, i d'aquesta manera també evitar els increments de la taxa d'escombraries. Llavors ja, si parlem dintre de l'interior del poble, doncs també l'eliminació de contenidors, guanyar espais públics, bueno, creiem que tots són avantatges. Evidentment això no vol dir que no sigui difícil la tasca, perquè sabem que serà molt difícil i que probablement ens haurem de remengar.
L'alcalde de Begur ens explicava la setmana passada que s'han anat trobant alguns problemes, allò fruit de la novetat, diguem-ne, de la cosa. Ens explicava, diu, clar, una de les coses a les que ens hem trobat és que hi ha carrers pels quals l'accés dels camions de recollida o de furgonetes de recollida són molt complicats, perquè tenim carrers estrets. A Verges ens podríem trobar en un cas similar.
Nosaltres, de fet, és una de les coses que ja des de bon principi que vam iniciar les converses amb el Consell Comarcal va ser una de les coses que vam posar sobre la taula, dir l'accés no només als carrers estrets sinó també als diferents masos que hi ha a Verges, diguéssim, o les cases aïllades. Llavors ja és una cosa que està sobre la taula i que s'intentarà solucionar-la de la millor manera. Vull dir, és una de les coses que ja ens hem plantejat. Tampoc estem parlant de pocs carrers, però sí que és un problema que caldrà estar-hi sobre per solucionar-lo.
Senyor Sabater, en el capítol de pressupostos, segons s'explica a la revista d'informació que edita l'Ajuntament, s'explica que s'ha reduït la partida destinada a la llar d'infants, perquè passant dels 108.000 euros de l'any 2015 als 70.000 d'enguany, i s'assegura que es manté el mateix model i el mateix servei. Es pot mantenir el servei d'un servei públic reduint en un 30% la inversió?
Bueno, nosaltres el servei de la llar d'infants, el que ens vam trobar és que era un servei que necessitàvem fer un concurs nou. Llavors nosaltres, clar, comencem el maig del 2015, acabem el curs i vam decidir això, no? És a dir, en lloc de fer un servei nou, un concurs nou que comporta, diguéssim, uns 4 anys mínim o 3-4 anys, allò lligat amb una mateixa empresa, el que vam dir, doncs farem un negociat per veure una mica també la situació real de la llar d'infants de Verges, perquè clar, a l'inici, quan es va començar el boom de, diguéssim, les places estaven cobertes, hi havia 30 infants a dintre la llar d'infants, i aquesta situació havia canviat, entre altres coses, doncs perquè s'han obert altres llars d'infants als pobles del voltant, a Bellcaire, a Parlavà. I llavors nosaltres, clar, estàvem en una situació que no era real i vam dir, anem a mirar com podem gestionar tot plegat.
Diguem,
no?
Que estava, diguem que estava sobrefinançada, per tant.
Exacte. O sigui, nosaltres el que ens vam adonar és que, per exemple, el servei que es donava, que era molt i molt bon servei, però no complíem la realitat que es donava, que hi havia en aquell moment. Llavors nosaltres vam dir, quina demanda hi ha d'alumnes, diguéssim, d'infants que vagin a la llar d'infants, què és el que podem aportar des de l'Ajuntament. Vam regularitzar una mica la situació per aquest any, i de fet aquest nou ple municipal ja és un altre punt del dia, per aquest any doncs, ja començar a fer les bases del nou concurs, que hauria de sortir ja. L'aprovació del plec de clàusules d'inici de licitació ja surt en aquest plec per fer el nou concurs de l'empresa que gestionarà els propers anys doncs, la llar d'infants de Verges.
D'acord, per tant, vostè em garanteix que el servei seguirà sent
el
necessari, vaja.
De fet, ara nosaltres estem donant el màxim servei possible. O sigui, vam donar l'oportunitat d'anar de les 9 fins a l'horari de menjador, després hi ha un servei d'acollida a la tarda, i de les 8 a les 9 també hi ha possibilitat de que els pares i mares puguin portar també un servei d'acollida als infants a la llar d'infants de Verges. Uh-huh. Estem molt contents de com ha anat aquest any, molt i molt contents, perquè a més producte d'una sèrie de voluntariat que es va demanar, es van fer diferents arranjaments entre la llar d'infants, el mobiliari nou, es va pintar la llar d'infants, es van fer reformes al pati, i tot plegat doncs, ha ajudat a que aquest nou impuls, no?, de dir, a veure, la situació era la que era, però entre tots plegats a veure si podem reactivar una mica la llar d'infants de Verges.
Alcalde, vostè va ser a aquesta reunió que es va fer fa unes setmanes amb alcaldes, conjuntament amb el conseller de Territori i Sostenibilitat, el senyor Josep Rull, en el qual es va explicar que hi haurà una sèrie d'inversions per millorar les carreteres, diguem-ne, del Baix Ter. Quines són i en quin aspecte li afecta al municipi de Verges?
En primer lloc, nosaltres, ja ho vaig dir públicament a la reunió, nosaltres estem molt contents de com s'ha tractat el tema des del Departament de Territori i Sostenibilitat, perquè en tot moment ens han explicat la realitat, han estat molt i molt sincers amb nosaltres, i llavors també molt contents també amb la tasca que ha fet el Consell Comarcal, perquè prèvia a la reunió nosaltres, els pobles implicats, doncs vam poder redactar les diferents mancances o necessitats que nosaltres creiem que el nostre municipi tenia. I la veritat és que en el municipi Converge nosaltres vam fer vam fer un projecte de quatre necessitats bàsiques, i dintre de les notícies, de les bones notícies que ens va donar el conseller Rull, doncs crec que hi som a totes. Una era la carretera de la 633 que va des de Medinyà fins a Verges, que l'estat és precari, tant l'asfalt com estem parlant d'una carretera molt estreta, que ara si sumem el problema dels senglars doncs és realment un problema diari. Llavors una altra aquesta millora, diguéssim, de la carretera es preveu per fer-la en el 2018. L'altre problema que nosaltres tenim a Verges era el pont que passa per sobre el riu Ter. És un pont que és molt antic, està en un estat també molt precari, i també ens van assegurar doncs, que aquest 2017 es farà l'estudi, es farà el projecte, i que el 2018 hi ha una inversió prevista de 2,5 milions d'euros per rehabilitar i millorar el pont de Verges. Per tant, això és una gran notícia per nosaltres, perquè no només es rehabilita, diguéssim, el pont, sinó que també es farà una secció per rehabilitar el trànsit de vianants i bicicletes. I això és una gran notícia perquè ens trobàvem que la gent, per exemple, que vol venir en bicicleta o caminant des de la Bisbal, sempre es trobava amb el perill del pont de Verges, i era realment un problema.
Okay.
I per altra banda, doncs nosaltres vam fer així mesures, vam demanar mesures de seguretat viària en diferents travessies així del poble, del municipi, que també ens han dit que el 2017-2018 es faran.
Digui, va, acabi.
No, i llavors les altres millores que no deixen de ser importants són la rotonda que havíem reclamat fa a l'última entrevista amb vostè, doncs ja havíem parlat, la rotonda, diguéssim, de l'anomenat Empalme, que es farà ara el 2017, i l'altra doncs seria l'altra carretera que va des de la Pera fins a Torroella de Montgrí. Per tant, nosaltres creiem que és una gran notícia i no per això deixarem de lluitar-hi, d'insistir en el tema de que es compleixin i que es compleixin totes i cadascuna de les propostes que ens han fet d'aquest pla d'ordenació de les carreteres.
Senyor Sabater, aquest pla d'inversions que va presentar el conseller Rull parla d'unes inversions totals de 20 milions d'euros a repartir en 4 anys, i jo li pregunto, hi ha algun tipus de garantia que aquestes inversions es puguin executar si pel que sigui, com tot apunta que serà aquest any, hi ha, com a mínim hi ha canvi de govern? Ja no li dic si hi ha referèndum i si surt que sí, si, ja no li dic tot això, tan sols li dic, en un previsible escenari de canvi de govern, quina garantia hi ha que aquestes inversions es puguin concretar?
El conseller Josep Rull va insistir molt en aquest tema, sobretot va insistir-hi molt perquè van sortir en diferents moments, doncs, per exemple, el tema de la variant de Torroella, diferents opcions d'aquestes que ell va insistir molt de que no podem parlar de projectes fins que no estiguin parlats, dialogats, consensuats, perquè ell és molt conscient de que quan s'han trobat en moltes ocasions de que quan hi ha hagut canvi de govern s'ha començat altra vegada a fer una cosa nova i ell vol treballar dins amb coses clares, que si mai hi ha un canvi de govern, doncs que les coses es facin, s'executin igualment. Llavors, de la mateixa manera que jo he insistit abans en l'agraïment per la sinceritat mostrada, doncs també penso que la confiança que ens han dipositat no només el conseller Rull, sinó també el senyor Ricard Font, el secretari d'Infraestructures, sí, i el director, en Xavier Flores, en tot moment han estat receptius, en tot moment ens han explicat la realitat. El que sí que van dir, però no crec que hi hagi problema, perquè avui s'aprovaran els pressupostos, doncs que sense pressupost de la Generalitat això era inviable, però com que avui sembla que s'aprovaran els pressupostos...
Sí, tot apunta que sí, no?
Exacte.
Tot i que en els últims anys els escenaris polítics canvien d'una manera tan ràpida que, sí, escolti, encara tindrem, un ensurt d'última hora.
A veure, esperem que no.
Senyor Sabater, una última qüestió. A Verges hi tenen un institut que envia un grup de nanos als Estats Units a competir en un concurs internacional de robòtica.
Sí. De fet, ara aquesta setmana tenim previst trobar-nos amb ells i mirar a veure quina col·laboració financera podem tenir amb aquest grup d'alumnes de l'Institut de Verges, i no només col·laborant econòmicament, sinó que també volem ser l'enllaç perquè puguin anar a la Diputació a demanar col·laboració, a veure si els poden ajudar, perquè realment ha estat una molt bona notícia i reafirmo una mica el projecte d'Institut Escola de Verges que funciona molt i molt bé i que estem molt i molt contents, no només l'Ajuntament de Verges, sinó els ajuntaments dels pobles del voltant. I una mica també en aquest punt insistir que estem treballant amb el Departament d'Ensenyament conjuntament amb tots els pobles de l'àrea d'influència de l'Institut Escola, doncs, per veure en quin punt estem de la construcció del nou edifici, que tot sembla que irà per llarg, però nosaltres hem iniciat aquest treball conjunt amb els pobles perquè pensem que conjuntament podem aconseguir moltes més coses.
Ens explicaven en aquest mateix programa que necessiten una xifra propera als 9.000 euros, si no recordo malament, per poder viatjar tots plegats cap allà, eh?
Sí, i ara han obert xarxes socials, una pàgina web per fer un finançament en forma de mecenatge que es va actualitzant dia a dia perquè la gent pugui anar veient la situació actual econòmica que tenen, i res, nosaltres ja hem decidit col·laborar econòmicament, parlarem amb ells, però també volem ser això, l'enllaç amb la Diputació, i també donar-los a conèixer a les associacions i comerciants del poble.
Ignasi Sabater, alcalde de Verges, gràcies per atendre la nostra trucada i posar-nos una mica al dia de l'actualitat del poble, que sovint, a vegades, per no haver-hi titulars allò molt cridaners, moltes vegades als mitjans els hi costa més atendre, doncs nosaltres considerem que ens ve de gust de tant en tant parlar amb pobles, simplement per parlar del seu dia a dia més proper, que al final també és el que interessa a la gent que hi viu.
Moltes gràcies i felicitats per la vostra tasca, perquè realment, bueno, cal felicitar-vos.
Bé, gràcies. En qualsevol cas, deia, gràcies per atendre la nostra trucada, que vagi bé i sort.
Igualment.
Passen 9 minuts de 9:15 del matí.
Supermatí, el programa que desperta l'Empordà. Elizabeth, Elizabeth, she's the girl next door. But she's a little bit, yeah, to me she's a little bit more. When I'm with her, then I feel like a king. Yes, I feel like a king. To be in her grace, I would do anything, I would do anything. I would go down on my knees, 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 down on my own. Queen Elizabeth, you're the one that I wanna be with.
Hem entrat de ple en el segon tram del Supermatí d'avui i ho hem fet amb música, com és habitual, després de l'entrevista. I avui estrenem un nou espai amb Marc Clapés, que fins ara ens venia fent allò, llistes de cançons per despertar-se, cançons per no sé què, cançons per no sé quantos. Li hem demanat que vagi cap a una altra banda i li hem demanat que compari cançons que són actualitat o no, però cançons conegudes, amb aquelles cançons a les que s'assemblen, o directament amb aquelles cançons a les que se'ls acusa d'haver plagiat. Bé, no sé si ho he explicat bé. En qualsevol cas, en Marc Clapés ha fet aquest primer repàs en el dia d'avui.
No sé si us ha passat a vosaltres alguna vegada això, però estàs escoltant una cançó, evidentment, de música pop, la majoria d'elles, no? I dius, ostres, em sona ja d'haver-ho escoltat, això ja. Aquesta melodia, aquest ritme, que això em sona, no? Bé, doncs això és el que acaba de passar ara amb Ed Sheeran, perquè el tema Shape of You, aquesta cançó que és número mundial, sembla que és un plagi. En fi, jo no seré qui digui si ho és o si no ho és, ja us deixo que vosaltres mateixos us jutgeu. Sembla que aquesta cançó, Shape of You, de Ed Sheeran, que està doncs escrit al costat de Steve Mac, Johnny McDade dels Snow Patrol i pel mateix Ed Sheeran, doncs sembla que tindria fragments que copiaria un clàssic del 1999 de les TLC, que era No Scraps. Sembla que Ed Sheeran ara ha volgut evitar que hi hagi, doncs, això vagi a mals majors, i el que ha fet és ja acreditar en la cançó que també, doncs, aquestes persones que van escriure el tema No Scraps també, doncs, tindran beneficis del Shape of You. Anem a escoltar primer No Scraps i després Shape of You, i a veure ja, a veure què passa, si ho trobeu que són iguales o no. De moment, No Scraps. No, I don't want your number, no. I don't wanna give you my... I ara escoltem Shape of You. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. Maybe crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. I'm coming now, follow my lead. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Són iguals? No són iguals? Bé, de vegades hi ha cançons que s'assemblen molt més i no arriben a posar en els crèdits en aquell artista, no sé, que demà hagin d'anar a demandes judicials i tal. Al llarg de les properes setmanes anirem escoltant més cançons que tenen una semblança, o almenys això és el que es cou a la xarxa. De moment, així estan les coses aquesta setmana. Apa, que vagi bé!
I la setmana que ve, alguna cançó més, que ens hem quedat amb ganes de més. Clapés, les 8 del matí i 46 minuts. Esteu escoltant el Supermatí.
Supermatí, el programa que desperta l'Empordà. I had a dream, we were sipping whiskey neat, highest floor of the Bowery, and I was high enough. Somewhere along the lines, we stopped seeing eye to eye. You were staying out all night, and I had enough. No, I don't wanna know where you've been or where you're going, but I know I won't be home, and you'll be on your own.
Dark side.
Darrera producció del productor Caigo, que en aquesta ocasió col·labora amb la Selena Gómez, la guapíssima Selena Gómez, It Ain't Me a Radio Capital. I temps encara per una cançó més, la que forma part del nou treball discogràfic dels Blaumut és aquesta que ja esteu escoltant de fons i que porta per títol Equilibri.
Vam deixar la vall, resseguint les pedres, vam omplir de pluges totes les tempestes. Vam deixar la sort amb un pols perfecte i embocàvem amb llunes sota les finestres. L'equilibri és part del moviment, travessat amb una corda dins la ment, i no hi ha cap pas enrere ni un principi físic que ho entén. L'equilibri és fràgil com el sens, m'agafaves de la mà quan feia vent, l'aprenent
algun dia algú m'haurà d'explicar què signifiquen determinades lletres de determinades cançons. De moment, hem escoltat aquesta, que es diu L'Equilibri, i que forma part del darrer disc dels Blaumut, que podreu veure en directe al Festival de Cap Roig el 28 de juliol, acompanyats de la Paula Valls, que farà de talonera. Equilibri amb Blaumut per posar punt i final al programa d'avui. Moment de tancar-lo, com sempre, amb un últim repàs a la informació del dia.
Tot el que necessites per estar al dia, al Supermatí.
L'Ajuntament de Palamós no renuncia als terrenys de la caserna de la Guàrdia Civil i buscarà com aconseguir-los, Toni Selles.
Bon dia. El govern municipal té clar que el solar de la caserna de la Guàrdia Civil és la millor opció per si en un futur cal ampliar l'hospital. El protocol d'actuació firmat el 2010 ha quedat descartat perquè una de les parts, un promotor privat, s'ha fet enrere. L'alcalde de Palamós, Lluís Puig, insisteix que la prioritat continuen sent els terrenys de la caserna de la Guàrdia Civil i per això ja han començat a parlar-ne amb els responsables del cos.
El protocol preveia que la fundació propietària de l'hospital cedís uns terrenys de la seva propietat a Sant Joan perquè s'hi construís una nova caserna i els habitatges per als guàrdies i les seves famílies, però al promotor no li surten els números. L'alcalde Lluís Puig ha explicat a Ràdio Capital que ara busquen una fórmula alternativa que ho faci possible.
Buscar algun altre tipus de conveni amb la Guàrdia Civil per poder arribar a un acord amb ells i que la Guàrdia Civil doncs marxés de l'actual emplaçament que està situada per poder cedir aquest espai a l'hospital i que en un futur, no ha de ser ara immediatament, en un futur, doncs, si les necessitats així es creu convenient, doncs poder ampliar l'hospital on actualment ocupa el quartel de la Guàrdia Civil.
Segons l'alcalde, la Guàrdia Civil no ha rebut bé el canvi de plans, però ha acceptat que el consistori proposi altres opcions. Això sí, Puig ha insistit que l'hospital ha de continuar on és i ha descartat qualsevol hipòtesi per portar-lo als afores.
El Servei de Salut Mental del Baix Empordà atén més de 3.000 pacients el 2016.
Durant l'any passat, el Centre de Salut Mental d'Adults va atendre 2.219 persones. D'aquestes, més de 600 hi van anar per primera vegada. Els principals motius van ser trastorns de l'estat d'ànim, trastorns adaptatius, psicòtics o d'ansietat. Per la seva part, el Centre Infantil i Juvenil va atendre 830 pacients, uns 300 dels quals eren casos nous.
Entre els joves, els principals motius de la visita van ser dèficit d'atenció i hiperactivitat, de conducta alimentària o d'ansietat. D'altra banda, el Centre d'Atenció i Seguiment a les Drucodependències del Baix Empordà va tractar unes 600 persones. Aquest 2017 se celebren els 20 anys de la posada en servei dels centres de salut mental a la comarca. Es van inaugurar l'octubre de 1997 a Platja d'Aro. Més endavant, l'any 2010, van obrir a Palamós el Centre d'Atenció i Seguiment a les Drogodependències.
Esquerra Republicana de Palafrugell critica les desavinences entre el PSC i CiU.
El grup municipal del Republicans ha aprofitat la tensió entre els dos socis del govern municipal per dir-hi la seva. En un comunicat, Esquerra acusa les dues formacions de desatendre el municipi de resultes dels problemes interns que s'han posat de manifest els darrers mesos.
Els republicans han estat molt crítics reiteradament amb la gestió de la regidora de Cultura durant els plens municipals i critiquen que l'alcalde no hagi pres mesures abans. Mentrestant, aquesta setmana s'estan duent a terme diverses reunions entre PSC i CiU per intentar salvar el pacte de govern. Es podria mantenir si les dues formacions es posen d'acord en una redistribució d'atribucions entre regidors. L'alcalde Juli Fernández vol que el socialista Xavier Roques torni a agafar Cultura en lloc de la convergent Maite Frigola. CiU, però, ha deixat clar que no acceptarà decisions unilaterals.
Ara són les 8 del matí, 56 minuts.
Supermatí!
En parlàvem ahir amb el seu director. El Festival de Cap Roig ven 19.000 entrades i omple alguns espectacles en les 24 primeres hores de venda.
El Festival de Cap Roig de Calella de Palafrugell ja ha exhaurit les entrades d'alguns concerts, malgrat que tot just va començar a vendre-les dilluns. El primer dia ja va donar sortida a unes 19.000 entrades i es van omplir totes les localitats per al concert de Norah Jones. A mitja setmana, uns quants espectacles més són a prop de penjar el cartell de complet.
Aquest és el cas dels concerts de David Bisbal, Els Amics de les Arts, Andrea Bocelli, Blaumut, Dani Martín, Pretenders o Anastàcia. L'edició d'enguany ha ampliat el nombre de concerts amb 28 actuacions en 25 nits, amb un preu mitjà de 50 euros. Una edició que compta amb més artistes internacionals que mai i que inclou artistes independents com Wilco, que obrirà el festival el 7 de juliol. Segons el director del festival, Juli Guiu, això respon a una voluntat d'anar ampliant el ventall d'artistes.
Això vol dir que hem d'obrir més ventalls, això vol dir que hem d'obrir a més públics per poder vendre el màxim d'entrades possibles, i això fa que quan et poses a buscar si algun altre any hagués descartat coses, doncs aquest any he trobat oportú portar-les.
El Festival de Cap Roig té un pressupost de 3,2 milions d'euros. Aquesta edició s'allargarà fins al 22 d'agost.
I acabem, hi ha mig centenar de propostes a l'entorn del vi al Festival Vívid.
Per quart any consecutiu, l'abril es convertirà en el mes del vi a l'Empordà. Els organitzadors del Vívid han optat per reduir el nombre d'activitats per millorar-ne la qualitat i incorporar-hi algunes novetats, com un tast de vi en espais emblemàtics com el Castell de Requesens, el Monestir de Sant Pere de Rodes, la Casa de l'Abat de Llançà o la Torre del Museu del Suro de Palafrugell. El Festival Vívid, organitzat pel Patronat de Turisme i el Consell Regulador de la DO Empordà, arriba a la quarta edició i ho fa amb un replantejament.
Cada setmana les propostes es concentraran en un àmbit territorial concret. Això farà que els visitants ho tinguin més fàcil per organitzar l'agenda i fins i tot poder compaginar més d'una activitat en un mateix dia. Pel que fa a les novetats, la programació inclou una caminada popular entre vinyes a Capmany i la posada en servei del Vinibús, que sortirà cada dissabte des de quatre localitats per visitar diversos cellers. El president del Consell Regulador de la DO Empordà, Xavier Albertí, destaca la incidència de l'enoturisme en la venda directa.
L'enoturisme té el valor de la venda directa. Aquest any passat, un 11% de la venda del vi de l'Empordà s'ha realitzat a través del propi celler, per tant, estaríem parlant de més de mig milió d'ampolles, ja no és gens despreciable, però encara és molt més important el factor que té de difusió.
L'any 2016, més de 47.000 enoturistes van visitar els cellers gironins. Durant el Festival Vívid va haver-hi uns 7.000 visitants, que van fer una despesa mitjana de 25 euros per persona. Es calcula que l'impacte econòmic al territori va superar els 480.000 euros.
Gràcies, Toni. Gràcies, Sílvia. Tenim temps encara per un últim apunt meteorològic.
Avui tenim una jornada marcada per un dia ennuvolat, ja aquesta nit i matinada han caigut 4 gotes a alguns llocs i esperem que durant el matí ho pugui continuar fent. Les temperatures no tindran tanta variació com dies anteriors degut a la nuvolositat i ens quedarem sobre els 17 graus de màxima i els 5 de mínima. Dijous tindríem un dia també força tapat amb alguns ruixats i el divendres sí que parlaríem de pluges generalitzades.
Tornem demà. Gràcies, Martí. Tornem demà a les 8. Supermatí.